matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Aquesta cançó li agrada molt al Kilian Jornet, però no sé pas si és la banda sonora que hauria triat pel que ha viscut en aquest tour d'11 dies en 10 ciutats del món i que configuren una de les experiències segurament més complicades que li han tocat viure al nostre campió. Inside Kilian Jornet és un documental de RAC1 Televisió que a partir de demà s'estrena, que podeu veure gratuïtament, i és una aventura molt diferent d'en Kilian Jornet. Kilian Jornet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estava dient, potser no hauries triat aquesta banda sonora pel que t'ha tocat viure en aquest tour, eh?
Sí, bueno, era un camí, però un camí molt diferent dels que estic habituat a seguir.
Escolta, però aquesta proposta explica'ns una mica, perquè has estat a 11 dies per 10 ciutats de tot el món, a Bangkok, a Xangai, a Pequín, a Los Angeles, a Nova York, a Londres, a Barcelona. Quin era el propòsit d'aquest viatge, Kilian?
Bé, bueno, el propòsit del viatge era per fer entrevistes, per fer activitats que no estem acostumats a fer, però que formen part de la vida d'un esportista. I com que va ser un any, el 2018, una mica estrany per mi, amb lesions, i també després vaig voler tornar a fer competició, doncs tenia que fer aquests dies i no volia passar-hi molt de temps. Aleshores vam decidir de fer-ho tot compromís i fer una volta al món ràpidament per gastar aquests dies.
I vas dir, no passa res, dormiré 39 hores amb 11 dies i tot perfecte, vull dir. Però m'ho pelo tot sencer amb 11 dies. Va ser això, no?
Sí, va ser una miqueta això. Al final, bé, com que tampoc has de rendir com quan estàs fent competicions, al final dormir tampoc és tan important.
Kilian, d'alguna manera deu haver estat l'experiència concentrada i comprimida del que menys t'agrada fer, del que menys li agrada fer al Kilian Jornet, no?
Sí, evidentment. A mi estar en una ciutat i estar doncs, envoltat de gent doncs, probablement és l'antítesi del que disfruto, no? D'estar a les muntanyes en espais lliures. Però, bueno, jo crec que el documental està bé perquè també mostra aquesta cara de la vida d'un esportista al nivell, que hi ha la part d'entrenos, hi ha la part de competicions, que és el que normalment veiem, però també hi ha tota aquesta part que forma part del nostre quotidià.
Home, per nosaltres és una descoberta, perquè quan et veiem trascar per les muntanyes, quan et veiem guanyar, l'última vegada que vaig poder-te entrevistar, que havies fet dues vegades l'Everest, jo recordo que en aquell moment, mentre es preparava l'entrevista, pensava, ostres, com m'agradaria veure el preparant-se, com m'agradaria veure si realment la seva vida quotidiana com és, no? I en aquest Inside Kilian Jornet, en aquest documental de RAC1, és el que es veu, no?
Sí, es veu exactament això, no hi havia res preparat, de fet va ser un càmera que ens va seguir, va filmar a les 24 hores del dia i realment, evidentment, no és el dia a dia a casa, no? És una cosa excepcional, però sempre uns quants dies a l'any els passem així.
M'han dit que t'has convertit en un expert en plegar samarretes.
Sí, jo crec que qualsevol esportista plega samarretes, firma samarretes o pòsters i després, a veure, també has de quan fas viatges d'aquests, el que toqui falta, si fa falta muntar pancartes o escenaris, doncs com més siguem, més ràpid anirem.
Soc el mànager d'en Kilian Jornet, i què feu? Plegar samarretes.
Tot això es veu en aquest documental, però hi ha una cosa que no es veu tant, que és quan en Kilian reflexiona. Jo recordo quan vam parlar que parlàvem dels límits, no? I els límits del cos els has trobat ara amb aquestes lesions, que afortunadament ja has superat. Però quan et vas lesionar, tu que no estàs gaire acostumat, em sembla, a lesionar-te, què et va passar pel cap, Kilian?
Bé, sí, he tingut una carrera afortunada amb això, amb les lesions, però bueno, aquell any doncs, vaig patir dues operacions, una a les espatlles, que arrossegava fa temps, i després em vaig trencar la cama en una cursa d'esquí. I bé, les lesions, jo crec que tenen una part negativa, que és que són molt avorrides, perquè estàs parat durant molt temps, i això als esportistes doncs, no ens agrada. Però per altra part, jo crec que també tenen una part positiva, que és que aquest peron et fa prendre perspectiva de l'activitat que fem, de no donar-li més importància del que realment és, que no és massa important. I d'altra banda, també a mi em permet doncs, de poder llegir més i llegir sí, fisiologia, entrenament, psicologia, per després, al tornar-te a posar, doncs, poder preparar-te encara millor.
psicologia, explica-m'ho això. Llegeixes molta psicologia per preparar-te tu mateix? Això ens interessa. A veure si del que tu llegeixes nosaltres en podem treure alguna cosa que sigui aplicable al que nosaltres fem.
Bé, jo crec que bueno, la psicologia és un camp que és important amb tots els amb tots els aspectes de la vida. Mm. Evidentment, amb la competició, doncs, és bàsic per seguir-te motivant el dia a dia, per seguir entrenant o per competir, i també en muntanya quan estàs en situacions d'alt risc. Mm. Com saber afrontar aquestes situacions, el perill, ser d'una forma racional. I jo crec que és important també el que deia abans d'agafar perspectiva, de dir realment guanyar un campionat del món o pujar a l'Everest o qualsevol cosa d'aquestes no és important. Al final vol dir que un dia concret vas a posar el peu després de l'altre una mica més ràpid que el teu company, no? I sí, treure l'importància a les coses, i això el que ens dona, jo crec que és una llibertat de fer les coses d'una manera molt més relaxada i poder-les gaudir més.
Kilian, aquests dies que estem vivint això del coronavirus i una certa sensació d'alarma i pànic general i segurament en alguns casos es prenen decisions dominats per això, no? Està plorant la teva criatura?
Sí, de fet, la meva companya, la meva dona, està competint a Alemanya, sí, i jo estic aquí a casa amb la nostra filla, passejant.
Ah, que bé! Quant té ara, Kilian?
Doncs d'aquí poc farà un any.
Val, doncs es deu estar a punt de posar-se a caminar, eh?
Sí, de fet, a dintre ja camina, fora al carrer encara no, però ja l'estem perseguint tot el dia.
I suposo que es passa el dia també fora, no?
Sí, jo crec que, i relacionat amb el que deies abans, sí, jo crec que és important també l'educació que els hi donem als mons, en els nens, sí, i parlant de crisis com el coronavirus
estem vivint, no?
O la crisi, sí, ambiental que hi ha, és pensar també en quin és el món que volem deixar, no? Jo crec que és curiós perquè moltes vegades quan em demanen sobre la paternitat em demanen sobre els riscos, si he deixat de prendre riscos en muntanya, i segueixo prenent els mateixos perquè jo crec que és una cosa que tinc molt assimilada, però sí que potser he reflexionat més amb l'impacte que tinc en el dia a dia, sigui mediambiental, sigui amb el que menjo. Precisament per això jo crec que la paternitat, la part bona que m'ha canviat és en fer aquesta reflexió menys egoística potser de l'esport, de mirar-se el mateix, sinó de mirar amb els que venen.
Sí, perquè una de les qüestions que és aplicar-li una certa racionalitat a les coses i a les decisions que prenem. Avui, quan abans d'entrevistar-te, comentàvem a la redacció, ostres, el Kilian ha sigut pare i ella també és una esportista, l'Emily també és una competidora, no? I la fèiem la reflexió de dir, per ells la muntanya, el que nosaltres considerem un risc, és el seu espai natural. El que, per tant, ells no ho perceben exactament igual que nosaltres, no?
Jo a Barcelona, per exemple, sóc un perill complet, no? Lo de creuar els passos de zebra, els semàfors vermells o verds i el trànsit, i això segurament que tindria un accident molt abans del que puc tenir a la muntanya. Després, evidentment, riscos n'hi ha, i és a cadascú de saber-los interpretar i saber fins a on te la vol jugar. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins. Et tout ira bien là. Le vent nous portera. Kilian, ara tu esmentaves quin planeta els hi deixaràs, en el teu cas a la teva filla, nosaltres els nostres fills, ells estan prenent molta consciència i, per tant, aquesta és una qüestió que tots els adults i els nostres pares, tothom ha d'incorporar immediatament per poder salvar la situació. Els estudis medioambientals i els programes que estan estudiant què ens passarà al Mediterrani, per exemple, abans de final de segle, em deien l'altre dia des del Consell de Desenvolupament Sostenible, ens deien que pujarà el nivell del mar un metre abans d'acabar el segle, no? I no sembla pas que estiguem a nivell mundial prou conscients d'això. Com t'ho expliques, tu que has vist el planeta en els nivells on tu l'has vist, no? I saps el que hi podem perdre. Sí, de fet, una de les coses bones d'anar a entrenar cada dia és que estàs cada dia a la natura i veus també aquests canvis en els glacials, es veu com retrocedeixen, ja no és any rere any, sinó més rere més. també veient com canvien els paterns de la meteorologia o, com deies, el nivell del mar, entre altres coses. I jo crec que sí que és una alarma. I jo crec que aquests dos últims anys sí que hi ha hagut un canvi important, no només de la gent que ja realment li dona la importància que té, sinó també, en general, totes les empreses doncs, comencen a realment posar-li més atenció. Jo crec que el següent pas ja és més a nivell polític que realment li donin la importància que té i que s'ha de canviar, que el model que hem seguit no és viable. I, per exemple, el documental aquest que presento, la vida d'un esportista al nivell amb moltes coses, no és tampoc massa ecològica, no tots aquests viatges. I jo crec que això ens ha de fer reflexionar, i a mi com a esportista també, amb la manera de practicar el meu esport, però també d'una manera més ecològica.
Perquè això que està dient el Kilian, perquè el documental que podreu veure ja a Rakuten a partir de demà és un documental que fa un viatge molt ràpid de Bangkok a Xangai, insistim, Pequín, Los Angeles, Nova York, Londres, Barcelona, ho fa tot en 11 dies, i ell deia, home, molt sostenible com a viatge no és, però el teu comportament la resta dels dies de l'any, Kilian, segurament ets de les persones que més cura té de la nostra natura, no? Per tant, diguéssim que en el teu cas, no sé si la teva petja és molt negativa, francament. Penso que tot el contrari, no?
Bueno, sempre es pot millorar, no? I cada any s'ha d'anar, jo crec, limitant aquestes coses i també anar investigant. Jo crec que soc optimista i amb les investigacions que van sortint, si tenim la voluntat de fer canvis i cadascú tots ens hi posem a fer-los, jo crec que podem realment canviar per millor.
Kilian, el documental, en la sinopsi del documental, diuen aquest documental mostra la persona que hi ha darrere de l'heroi. Això de presentar-te com un heroi és una concessió que els hi has permès. Tots sabem que no t'hi consideres, no? Però mirant-lo, un cop fet, un cop has vist el resultat, has après coses de tu mateix, Kilian, veient-te en unes circumstàncies completament diferents de les que per tu són les que et fan feliç, no?
Sí, bé, jo crec que és precisament en aquestes situacions, no?, quan ens posem fora de la zona de confort, quan realment ens coneixem i... Perquè al final, si estem sempre fent les coses que coneixem, que sabem fer bé, doncs mai ens posem en dubte, no? I una de les coses d'aquest viatge també era això, de sortir d'aquesta zona de confort i després de 10 dies fora del meu hàbitat natural, doncs jo crec que sí, que aprecies més el que tens i també et coneixes millor amb qui ets quan estàs en situacions... Potser la meva situació de risc és aquesta, la d'estar 10 dies en una ciutat, que és allà on potser surten els trets de caràcter, doncs que... amagues més quan estàs en el teu medi natural.
I la passió per Kilian Jornet és la mateixa a Xangai, a Pequín, que a Nova York o que a Londres o que a Barcelona?
El que va ser molt interessant, jo crec, que és més que la passió per mi o això que pot ser més anecdòtic, és com es veu el món de l'outdoor, el món de les preguntes que em feien, per exemple, a cada país, no? Que en el país, en un país mateix doncs, serien similars, però quan canvies de continent, doncs són diferents, no? I això és curiós, com, per exemple, als Estats Units, doncs eren preguntes molt més holístiques o sobre el benestar, a Europa molt més sobre la competició, a Àsia molt més sobre la presa de riscos...
Això m'interessa.
I és curiós com es veu el món a una activitat a cada lloc del món.
Això que estàs dient m'interessa molt, perquè jo hauria dit que les preguntes que et farien als Estats Units serien més sobre competició, sobre... clar, quan un agafa i fa un Google senzill de qui és Kilian Jornet Brugada i veu la quantitat d'ors que té en el medaller, tant d'esquí de muntanya com d'ultratrail, etc., quedes absolutament al·lucinat. I hauria dit que els Estats Units es fixarien més en això i, en canvi, dius que sobre competició t'hi pregunten més a Europa, no?
Sí, jo crec, bueno, també, sobretot en el món de l'outdoor, que ja a Europa potser són més... del show, diguéssim, i en canvi als Estats Units són molt més a la relació entre els corredors i la relació amb la natura, que és curiós perquè en altres aspectes de la política o de la vida és completament el contrari, no? Però en el món de l'outdoor realment és així.
I una cosa, que és una reflexió que ens feia l'altre dia el Xavier Salai Martí, no sé si estaràs d'acord, per això que deies ara de les preguntes que et fan en els països asiàtics o quan has anat a la Xina o al Japó, ell diu que la cultura asiàtica és molt d'esforç, de persistència, de realment posar el cos i el cervell al límit en funció d'uns objectius, diguem-ne, que moltes vegades també són col·lectius, no? I per això aquesta confiança que la Xina s'ha sortit d'aquest tràngol que està passant i que nosaltres els ajudem, no? Però deia que el caràcter asiàtic està més compromès amb servir, amb posar-se a prova respecte als propis límits de la persona. Això sí que ho has notat?
Sí, potser tenen més fora aquest sentit de no ser una persona, sinó el sentit del col·lectiu, i també potser el sentit de no posar potser el benestar o individual per davant de l'esforç, no? Mm. No sé si és positiu o negatiu, però sí que en aquest sentit a vegades són més masoquistes i accepten molt més el dolor o el risc que no pas a nosaltres.
I ara, Kilian, ja estàs tornant a competir, perquè ara, evidentment, estem parlant d'aquest documental Inside Kilian Jornet.
Ui, ui, ui.
Ara s'està enfadant, eh? Com se diu, Kilian?
Es diu Mai. Estem
té gana.
Tenim millor connexió i està gaudint. De fet, està mirant aquí les cabres i el mar.
Ah, ostres, esteu veient cabres, Marc. Recordem que en Kilian i l'Emily i la Mai, ells viuen a prop d'un fiord de Noruega, oi que sí? El fiord de Komstad, no?
Sí, estem aquí a la costa oest de Noruega, sí. I bé, tots els paisatges són bonits a tot arreu del món i aquest també.
I escolta, i l'Emily codirigeix una granja d'aliments ecològics, no? Que lliga amb tot això que deies abans, justament, no?
Doncs sí, estem vivint en tenim una granja i jo la veritat és que soc molt, molt sapastre amb aquestes coses de la terra i així, però a ella sí que li agrada molt i intentem doncs cultivar al màxim tots els llegums i tota la fruita nosaltres, intentar això, el tenir una vida el més pròxima a la natura i veure que és possible de fer-ho seguint competint al mateix temps.
No, quan ella ens ha protestat, que fa bé de fer-ho perquè ja acabarem, eh? no t'entretindrem molt més. Et preguntava, Kilian, que ara ja estàs competint, que malgrat que estàs promocionant aquest documental, però que ara ja estàs en play una altra vegada. Quins són els teus objectius per aquest 2020-2021?
Doncs aquest any la veritat és que competir una miqueta menys per poder entrenar més i també per compaginar-ho amb les curses que té l'Emily i les que tinc jo, i per el que deia abans de viatjar una miqueta menys per l'impacte mediambiental. I els objectius importants aquest hivern, Pierre Menta, és una cursa d'esquí de muntanya als Alps francesos, i de cara a l'estiu marxo d'expedició a l'Himàlaia a primavera, i després em vull preparar per Pikes Peak Marathon, que és una cursa als Estats Units al mes d'agost, i intentar fer alguna cosa d'asfalt a final de temporada, perquè és algo que no he fet mai, que segurament sóc molt dolent, però precisament és això el que dèiem, sortir de la zona de confort per conèixer-se millor.
Quina t'agradaria fer d'asfalt?
Doncs no en tinc ni idea, la veritat és que com que no he corregut mai, he de veure una miqueta, quan comenci a entrenar una mica més específic, veure què és el que la distància o el que puc fer i després fer algo. A veure, per al meu nivell que m'asfalt serà poc, no cal que vagi a fer alguna cosa gran.
Kilian Jornet, torna amb la teva filla, no et volem robar més temps, et volem agrair moltíssim aquesta entrevista. Recordem que podeu veure qui és en Kilian d'una altra manera a Inside Kilian Jornet, a RAC1 Televisió, a partir de demà, amb aquest documental, que a més el podreu veure gratuïtament, i això ens permetrà conèixer una mica millor aquest que és un dels referents i una de les persones que amb el discurs que fas, Kilian, jo crec que contribueixes i molt a que les coses ens vagin millor en aquest planeta. Kilian, sort, un petó ben fort.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Kilian.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.